El Suprem permetrà que els polítics que estan a la presó puguin recollir personalment les seves actes de diputats i senadors si són elegits el 28 d'abril. Fonts de l'alt tribunal han confirmat que Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva podran fer aquest tràmit. Recordem que el reglament del Congrés estableix que l'acte s'ha de recollir presencialment. El Suprem, per tant, no incompliria la norma. Igualment, no s'impedirà tampoc que els diputats i senadors puguin votar a la cambra, perquè, a diferència del que passa al Parlament de Catalunya, aquí no es pot delegar el vot. Destaquem també que a Líbia s'ha intensificat en les últimes hores la violència al voltant de Trípoli, la capital, entre les forces rivals de l'est i de l'oest. Més d'una vintena de persones, com a mínim, han mort en les últimes hores i 27 més han quedat ferides des de l'inici de l'ofensiva llançada dijous passat pel mariscal Haftar, l'home que controla ara mateix el 70% del país. També destaquem que la situació és tan complicada que l'administració nord-americana ha anunciat aquesta matinada que retira part de les seves tropes desplegades al país davant l'augment d'aquests focus violents. I en plana política, només 4 dies de l'inici de la campanya electoral segueixen els missatges contundents. Pablo Casado ha acusat Pedro Sánchez de preferir, segons ha dit, mans tacades de sang a l'hora de pactar. Ho ha dit en un acte a Barcelona avui per referir-se als acords del president del govern espanyol amb EH Bildu i també amb els independentistes catalans. El Partit Popular situa Catalunya en el centre de la campanya per a les eleccions, una campanya que comença, com dèiem, divendres. I també us expliquem que la vaga de treballadors del metro de Barcelona ha causat aglomeracions aquest matí en algunes estacions. TMB ha hagut de regular l'afluència, sobretot a la Sagrada Família i la Sagrera. Ara, a la tarda, hi haurà aturades de 4 a 8, quan es produeixen la majoria de sortides dels centres de treball i d'estudis. Els serveis mínims fixats pel Departament de Treball inclouen el 40% en aquestes franges importants i el 20% la resta del dia, és a dir, a partir d'ara, a partir de les 8 del vespre. I entre les previsions per avui, destaquem que es presenta al Centre Tarraconense el Seminari de Tarragona, d'aquí a una hora a les 7, el llibre Animació de la fe en el lleure, de Juanjo Fernández, professor vinculat a la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Intervindran l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, el conciliari de la Fundació Santa Maria de Siurana, Josep Mateu, i el mateix autor del llibre. A les 7 de la tarda, al carrer Sant Pau, número 4 de Tarragona. Fins aquí l'actualitat. De seguida, al Mirador. Avui farem una anàlisi del que han estat les eleccions a Andorra i del moment que viu el país tot just 26 anys després d'aprovar-se la nova Constitució, la primera democràtica en la seva història. Abans, el pensament del dia, avui amb Carles Armengol, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
Darrerament, parlant de la situació que viu el país, parlant de la situació en la que es troba la nostra societat, diverses veus s'alcen insistint en la necessitat d'una major concòrdia, en què cal treballar per la concòrdia. I s'adrecen als cristians fent una referència especial, una demanda especial perquè siguin factors d'aquesta concòrdia, perquè treballin per la concòrdia. I és un bon propòsit per a tot cristià col·laborar, possibilitar aquesta vida amb concòrdia. Però per treballar per la concòrdia cal anar una mica a fons. La concòrdia no és un valor absolut, cal contextualitzar-lo i precisament cal analitzar les causes d'aquesta manca de concòrdia. Quins són els factors de discòrdia en la societat? Si no els analitzem, si no anem una mica a fons, no sabrem de quina manera superar aquests factors i, per tant, instaurar la concòrdia.
Ràdio Estel.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Una passió senzilla i emotiva que t'aproparà el missatge original de Jesús. Els dies 6, 7, 13 i 14 d'abril a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars del Vallès. Venda d'entrades al web del teatre, teatreauditorillinars.cat, a l'Ajuntament de Llinars de dilluns a divendres de 9 del matí a 8 del vespre i una hora abans de la representació a la taquilla del teatre. Deixa't captivar per aquesta història universal i vine. Et tocarà el cor. La Setmana Santa a Ràdio Estel. El 18 d'abril, dijous sant, a 8:15 del matí, les laudes. A 8:15 de la tarda, missa de l'escena del Senyor des de la Catedral de Barcelona. A 9:00 del vespre, passió de Sant Joan, els clàssics en viu. I a 10:00, clàssics en viu, responsori de Tenebres. El 19 d'abril, divendres sant, a 8:00 del matí, les laudes. A 3:00 de la tarda, sermó de les 7 paraules des del pla de la catedral. A 5:00, acte litúrgic de la passió del Senyor des de la catedral de Barcelona. A 7:00, concert homenatge a Joan Carreras de Gas, amb les seves obres creades al segle XIX a la Bisbal d'Empordà. A 8:00, Via Crucis cantat. A 10:00, misteris de Setmana Santa, el clàssics en viu. El 20 d'abril, dissabte de Glòria, a 8:00 del matí, les laudes. A 6:00 de la tarda, vespres. A 7:00 de la tarda, clàssics en viu de Setmana Santa. I a 8:00 del vespre, Stabat Mater i Salve Regina, dels germans Manel i Josep Pla. A 10:00 del vespre, Vetlla Pasqual des de l'abadia de Montserrat. I el 21 d'abril, diumenge de Resurrecció, a 9:15 del matí, les laudes. I a 12:15 del migdia, missa de Pasqua des de la catedral de Barcelona. Viu la teva Setmana Santa amb nosaltres. Viu la Setmana Santa a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen ja 9 minuts de les 6. Salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Guadalupe Galisteo a la redacció. Comencem el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui, un dilluns en què parlem d'Andorra, país que busca consolidar les seves reformes i la seva modernització política, social i econòmica. Després d'unes eleccions, les d'ahir, que deixen el panorama molt obert. Els demòcrates d'Andorra, l'actual força de govern, fins ara amb Antoni Martí al capdavant, han guanyat els comicis amb el 36% dels vots, aproximadament, segons les últimes dades de què disposem, amb Xavier Espot com a cap de cartell aquesta vegada. Però Atenció, perquè aquesta formació hauria de pactar si vol seguir governant, perquè en aquests moments un possible acord, que seria amb més de dos partits, entre socialdemòcrates, amb Pere López al capdavant, liberals amb Jordi Gallardo i potser altres forces, pot provocar un canvi. Entre altres temes, destaca la qüestió fiscal i la proposta d'augmentar els impostos formulada pel Partit Socialdemòcrata, una iniciativa que ha tensat la campanya els últims dies i ha encès algunes alarmes en un país on en aquests moments només un quart dels assalariats estan pagant impostos. D'altra banda, ha estat molt present també la qüestió de la manca d'habitatge de lloguer després que el govern decidís congelar per llei durant un any els lloguers actuals. En qualsevol cas, amb aquestes i altres temàtiques, amb una situació plena de plena ocupació tècnica, només un 1% d'aturats a finals del 2018 entre els ciutadans censats d'Andorra i una modernització en tots els àmbits, el País dels Pirineus ha superat els 25 anys amb la nova Constitució des del repte de consolidar democràcia parlamentària que manté els coprínceps, però mentre la població oscil·la entre una nova reforma i el manteniment del sistema actual en totes les seves dimensions. Tenim aquí per analitzar aquest tema avui a l'estudi de Ràdio Estel el periodista Salvador Aragonès. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
I gràcies per la seva presència. També el politòleg, professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona, Xavier Torrent. Sempre benvingut. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies. I des d'Andorra avui ens acompanya Eduard Salinas, és sacerdot que atén pastoralment la localitat, el comú de la Massana, i també l'Hospital de Meritxell, Andorra la Vella. És un plaer saludar-lo, mossèn Eduard Salinas. Bona tarda.
Molt bona tarda també a vosaltres.
Com està?
Molt bé, aquí, perfecte.
Des d'Andorra, qui millor que vostè, ara, dels que ens trobem aquí compartint col·loqui, per explicar-nos com s'ha viscut la jornada electoral? No li demanaré que es posicioni amb detalls sobre com valora els resultats, però sí com ha viscut aquesta jornada i també les hores posteriors.
Molt bé, jo penso que ha sigut una gran festa de la democràcia i sobretot aquestes eleccions que han tingut una gran pluralitat de candidatures, d'opcions polítiques, que segurament pues, enriqueixen molt pues, la perspectiva de govern que s'haurà de formar a partir d'ara, no? Uh-huh. Per tant, una expressió d'aquesta legitimitat de tothom que pensa i que vol modernitzar pues, les institucions i també la política del nostre principat d'Andorra, no? Uh-huh.
Vostè porta vivint a Andorra, tot i que sabem que és d'origen colombià, però es va formar per al sacerdoci al bisbat d'Urgell, i em sembla que porta pràcticament tota la vida democràtica d'Andorra vivint al país, no? Per tant, té una perspectiva, em sembla que molt àmplia i molt interessant, del que és l'evolució.
No tant. Farà 5 anys només que estigui al principat d'Andorra.
Bueno, sí, però si comptem el bisbat d'Urgell...
No, el bisbat d'Urgell és 27 anys que estigui participant en la pastoral de les parròquies del bisbat, no?
Per tant, corregim, sí.
Exacte, l'última aquesta etapa, diguem, pues m'ha correspost aquí al bisbat, aquí al principat d'Andorra, no?
Uh-huh. Però vaja, que sempre en aquests 27 anys ha tingut molt a prop Andorra. Ara més, perquè
sí, sí,
viu...
Sí, i tant.
I com creu que està vivint el país la consolidació d'aquesta Constitució? Com es veu socialment això? Vostè des de... una mica des de la neutralitat d'un home d'església.
Sí, clar. Bueno, pues està sobre la taula, no?, diversos temes que són, jo penso que de molta actualitat també avui, ja els han tocat molt els diferents partits i els diferents candidats. I doncs ara falta veure com es va plasmant unes novetats que van sortint, no?, i després la conservació d'aquesta identitat que ja ho apuntaves tu a la introducció, que és el coprincipal d'Andorra, no?, que és molt estimat, no?, els coprínceps, i més l'episcopal nostre que estan a prop, i doncs són perspectives noves que van sorgint, no?
Sí, els coprincipats, efectivament, els andorrans, quan van votar en referèndum la Constitució, els van acceptar que continuessin, tot i que per a molts, i potser més des de fora d'Andorra que des de dintre, sembla un anacronisme, no?, que hi hagi aquest sistema de dos caps d'estat, un eclesiàstic, l'altre el president de la República de França, no?, que no és elegit pels andorrans.
Exacte. Sí, bueno, és un plantejament que es va fent, no?, de l'existència del coprincipat, però jo penso que la majoria del poble andorrà pues vol el copríncep, no? I això és un fet, no?
Són factors de cohesió, no?
Exacte, la cohesió que dona, i també per la garantia de cara al futur. Uh-huh. I doncs hi ha una mica de debat, però jo penso que la major part del poble, pues, si fessin un referèndum, per exemple, pues, optaria pel copríncep, no? Perquè uh-huh. estigui davant del Principat. Bueno, com a figura ja sabeu que és el Parlament, el Consell General, el cap de govern i els seus ministres, no? Els que administren, diguem, el poder. Però el copríncep té un paper molt important, que és aquesta, diguem, aquesta realitat de ser una mica al centre, no?
Sí, sí, sí. Tenim una cambra legislativa, que és la que s'elegeix, sistema parlamentari, i la cambra elegeix el govern una mica com passa a Espanya, però amb una sola cambra més petita que les nostres, oi? Que la del Parlament de Catalunya o la del Congrés dels Diputats espanyol. I en tot cas, em sembla que són 28 els diputats, si no recordo malament, i amb els 11 o 12 que treu Demòcrates d'Andorra, i ara anem al que són els resultats. 11, finalment, ha perdut clarament la majoria absoluta. Pot haver-hi govern alternatiu? Quina és la situació que predomina? Sembla que no, que haurà d'haver-hi un pacte.
Està sobre la taula això, però el més probable és que hi hagi un pacte per tenir la majoria absoluta de demòcrates, però no m'adelanto res perquè penso que està encara molt pendent de parlar-lo i de mirar quina és la perspectiva, no?
Uh-huh. Molt bé. No li volem robar massa temps a mossèn Eduard Salinas, però li demanem que es quedi, si pot ser, 2 o 3 minuts més per escoltar els que tenim aquí a la taula, a l'estudi de Ràdio Estela Barcelona, per exemple, el senyor Xavier Torrents i doctor Salvador Aragonès. Com valoren aquestes eleccions dintre del que podem valorar des d'aquí, no? Però segur que tothom coneix algun andorrà que ha viscut aquesta jornada.
Sí, no, així és. De fet, en el meu cas vaig crec que fa 2 anys, una justament conferència, quan el Parlament d'Andorra estava elaborant el que és la llei d'igualtat, perquè no es discriminin doncs, les persones dins d'Andorra, jo vaig fer una conferència i assessorament per aquesta llei, diguem-ne, en aquest cas del Parlament i del govern d'Andorra. No? I una de les coses molt positives és que ha pujat la participació, i sempre això és positiu. Han assolit gairebé un 68%, no arriba al 70%, però és una participació elevada, ja la voldríem en les properes eleccions generals d'Espanya o les europees.
Però normalment ja va per aquí, l'espanyola i les catalanes va per aquí.
Sí, però no sempre, diguem-ne. Bueno, perquè això és perquè els darrers anys ja ens hem acostumat. És tan mogut i la gent llavors es mobilitza tant que tenim aquestes participacions
altres. Les últimes catalanes va ser superior, gairebé del 80%, però no és habitual.
Sí, no és habitual aquestes coses.
La pujada, concretament, ho deia vostè, és d'un 2,7%, o sigui, un augment interessant en un període de 4 anys. Tot i que encara hi ha molta abstenció, no només a Andorra, aquest és un problema general. 30% de gent que no vota és molt, també.
Sí, és molt, i bueno, i el cas d'Andorra, ja per això no és una qüestió del sistema electoral, sinó de com a país, el fet de que passa que, bueno, més de la meitat de les persones que hi viuen o treballen, doncs no tenen aquest accés perquè no són ciutadans d'Andorra, no? Mm-hmm. Però és una cosa semblant a la que passarà a les properes municipals, per exemple, a Salt, que la major part de persones que viuen a Salt, al costat de Girona, no podran votar a les eleccions del seu ajuntament, no?
Sí, sí.
I aquestes coses són coses que cal, a poc, possiblement, però cal anar millorant-les, no?
Sembla que els ciutadans de la Unió Europea sí que poden, però si són de països del Magrib, per exemple, o d'altres llocs, no poden. Doctor Aragonès, sobre aquestes eleccions, vostè també coneix Andorra.
Sí.
I molt, a més a més.
Bueno, molt, no? Sí, no ho sé. Home, jo penso que aquestes eleccions, d'entrada, la gent ha volgut manifestar que per fer un govern a Andorra cal pactar. Perquè fins ara, Demòcrates per Andorra, doncs, vull dir, ho tenia tot.
Portava 2 mandats seguits de majoria
absoluta. I tot això. I, a més, hi ha una mica, havia una mica prepotència, etcètera. No? Llavors, doncs, jo crec que aquí...
És bo que hi hagi
Ha baixat 4 escons al Consell General, i llavors, doncs, bueno, això significa que pactarà, no? Els socialistes han guanyat gràcies també doncs, a les aliances que ha fet electorals, etc. Però sobretot ha guanyat Andorra la Vella, que és el comú d'Andorra la Vella, que és molt important. Perquè
la capital més gran.
I tot això. No? I a Caldes de Cordany. Llavors, doncs, diria, bueno, però entrant dins el meollo de l'assumpte, no? Qui són els problemes d'Andorra, no? I aquest és el problema. Els problemes d'Andorra són, en primeríssim lloc, la immigració. Què passa amb la immigració? Donem-se compte que el nombre d'electors ha sigut de 27.278. Sí. Quan tots sabem que a Andorra hi ha molts més habitants, no?
Però 80.000 com a mínim oficials.
Multiplicat per 3 o per 4, sí. No? O sigui, aquest és un problema, no? I llavors, doncs, bueno...
Com gestionar-la? No és que sigui un problema la immigració en ella mateixa, perquè Andorra es veu molt enriquida, no?, per la gent que hi arriba.
Arriba molta gent, eh? I llavors, doncs, com ubicar aquesta gent? Com accedir a la nacionalitat andorrana, etcètera. I això
em sembla que ara hi ha més dificultats, potser, que no pas en altres
èpoques. Hi ha menys dificultats, però doncs, un demanava 15 anys, l'altre, a més, en demanava 5. Bueno, en fi, tot això és...
És un repte pel país, sense dubte.
És un repte pel país.
El tema econòmic dels impostos també és una qüestió pendent.
Sempre ha estat un tema.
I l'acostament a la Unió Europea, perquè...
I la Unió Europea també ha estat un tema. Els demòcrates d'Andorra, per Andorra, no són un partit, diríem, molt pro-europeu. Per què? Perquè ells són uns nacionalistes d'Andorra. Bueno, tots ho són, nacionalistes d'Andorra.
I Andorra no ha format part mai de la Unió Europea, esclar.
No ha format mai, ni vol formar part. Només, diríem, treure-n'hi les avantatges que té Europa per la seva economia i per la seva situació, no? Però és que si Andorra entra dins d'Europa, es fon. Aquest és el problema i aquesta és la por que tenen els andorrans. Els andorrans volen continuar siguent andorrans.
Sí, sí.
I això, doncs, és una cosa que no els hi va bé. I una altra cosa que jo diria, donat que no sé si el mossèn ens escolta...
Sí que ens escolta, sí.
Els escolta. Hi ha un altre tema que també ha sortit a la campanya electoral, que és l'avortament.
Sí. Què hi ha d'això? Perquè ja fa anys que l'arcabisbe Joan Enric Vives està preocupat per això, ho sabem, i no només ell, sinó molts andorrans.
Sí, però bueno, jo el que dic és que hi ha un partit, que és el Partit Liberal, sembla que és, que ha demanat el dret a decidir. El dret a decidir, home, el dret a decidir està bé, no?, però vull dir, quan toques...
A decidir avortar, en aquest cas.
Quan toques determinats punts, doncs no m'agrada tant el dret a decidir. No? I llavors, doncs, el dret a decidir l'avortament, tot i que demòcrates per Andorra fet un simulacre de faran un acompanyament de les dones que vulguin avortar cap a Espanya o cap a França. Escolta'm, això és el mateix. A veure, si jo acompanyo a la dona cap a la Seu d'Urgell per avortar, doncs ja, escolti'm, no és...
Estic fent com una legalització extraterritorial.
Això és una trampa, la legalització, no?
Sí, ja que ha sortit aquest tema i que no podem entretenir massa temps, mossèn Eduard Salines, sobre el tema de l'avortament, abans vostè deia que hi ha debat sobre el model polític d'Andorra, de vegades, encara que la majoria estan d'acord amb el sistema actual, sobre el tema de l'avortament, surt gaire al carrer aquesta qüestió? A més, vostès treballa en l'àmbit hospitalari, també.
Sí. Penso que en aquestes eleccions ha sortit bastant sobre la taula el tema, no? Uh-huh. No se sap ben bé com agafar-lo, i jo suposo que també a partir d'ara, si s'impliquen altres partits que eren més pro, pues, suposo que hi haurà alguna cosa, no? Però en lo substancial penso que no canvia, perquè tenim, precisament per la figura del copríncep, que no és que sigui el contrari, sinó que és la doctrina de l'Església, del Vaticà, del Papa, no?
I ell no signaria mai una llei de l'avortament, evidentment, no?
Exacte. I doncs, però jo suposo que s'anirà parlant i suposo que en una democràcia que se va obrint com és Andorra, pues no sé què passarà, no? Això que és de la cosa.
Sí, sí.
I, pues,
bueno, jo crec que la qüestió fonamental aquí és que si s'aprova una llei de l'avortament salta en l'aire el sistema andorrà, és a dir, el sistema que el copríncep doncs dimiteix i per tant doncs que es busquin un altre copríncep que no sigui bisbe, no? I llavors doncs vol dir salta pels aires el sistema, I això doncs jo crec que hi ha molt poca gent que ho vulgui, no? Perquè de moment s'ha viscut molt bé així i per un problema...
Potser alternatives en forma de mesures positives d'ajuda a les dones, no sé, es podria trobar algun sistema, i encara que tots sabem que no es tracta de castigar la dona que avorti, no? Però una altra cosa és legalitzar l'avortament.
Això mai. Però,
a vegades es confonen les coses, per això ho diem.
Home, si el príncep se li obliga a sancionar, que és cap d'estat,
Sí.
Príncep,
li correspon a ell i al president de França, exacte.
Sí. El president de França tant li fa. Però el príncep episcopal, doncs, home, sancionar una llei que impedeix el naixement de gent Vull dir, doncs jo crec que ell no acceptaria, no, i per lo tant s'haurien de buscar una altra persona. Mm-hmm. I clar, una altra persona que no fos bisbe ni fos eclesiàstic, no? Per
tant, seria canviar el sistema totalment, una reforma...
Totalment de dalt baix, clar, no? Sí. Per tant, jo crec que, per molt que s'insisteixi això, doncs vull dir, jo crec que no està en aquests moments, vull dir, per ser aprovat a Andorra. I, a més, mirant els resultats electorals, tampoc.
Vostè creu, doctor Aragonès, que governaran una altra vegada demòcrates amb, sí, algun pacte?
Sí, no, és que, a veure, un senyor que ha tret 11 escons sobre 28, sí, vull dir, clar, és que vull dir... És que sí, sí. Si no és amb ells, amb qui governarà?
Bé, una altra cosa és que s'aliessin el tots contra ell, no?
L'altra seria una suma...
Em sembla un tripartit entre socialdemòcrates...
Una suma de sumants de diferent... no homogènia, no? Per tant, sí, vull dir, no sumaria, no?
Sí. Bé, abans de donar veu al senyor Xavier Torrents, acomiadem ja mossèn Eduard Salines, tot agrair-li la seva intervenció des d'Andorra, on suposo que el temps ja comença a ser més primaveral, no?
Pues, bueno, ha fet fred aquests dies.
Ha fet fred aquí també, a Barcelona també. Sí, sí. La neu que no ha arribat pràcticament en tot l'hivern, no? I excepte les cotes altes.
Bueno, molt poca, sí.
Molt sí, poca, vaja, sí, sí, sí. Aquest hivern no ha estat massa de neu, pel que sabem des d'aquí, oi?
Exacte, exacte.
Molt bé, doncs...
No sé, pues si... moltes gràcies, Ignasi,
I desitgem el millor per Andorra, més enllà d'aquestes eleccions, com sempre, el millor per un país, doncs, que ja porta més d'un quart de segle reivindicant-se a partir de la història que té, no? País molt petit, però que ha aconseguit l'estatus de l'ONU, una democratització exemplar, i que continuï en aquesta línia. Moltes gràcies, mossèn Eduard Salines, i salutacions.
Adéu. Una molt bona tarda a tots.
Bona tarda, adéu-siau.
Bona tarda.
Gràcies. Adéu.
Seguim amb el politòleg Xavier Torrents i amb el periodista Salvador Aragonès. Ara mateix, 3 minuts i mig, estaran 2:47. Disculpi, senyor Torrents.
No, que tenia la paraula. Problema, justament el que vull ressaltar és que aquests resultats electorals, en certa manera, el que fan és això, que la pluralitat andorrana ara es vegi també reflectida en el pluralisme parlamentari. I això és bo. M'és igual, eh? Vull dir que si hagués quedat primer un o altre, no vull entrar aquí en discriminacions ideològiques, sinó en una cosa que en la cultura política a vegades no, sovint no li donem prou importància, és de que el fet de que no hi hagi majories absolutes obliga, no el primer any, perquè a vegades els polítics no saben com fer-ho, però obliga a poc a poc, paulatinament, a aprendre a treballar junts. I aprendre a treballar junts, més enllà de les opinions de cadascú, més enllà doncs, de les posicions ideològiques de cadascú, és positiu, perquè crea una cultura política semblant, per exemple, a la que ja estan acostumats de dècades a Holanda o a Suècia, que el fet que tinguin parlaments amb aquesta pluralitat i que mai cap partit acabi obtenint doncs, majoria absoluta, els obliga a sentar-se, a dialogar, a parlar, i parlant la gent s'entén, i llavors signen acords i, per tant, representen sectors diferents. No representen només el govern, el que hi hagi en cada moment. És igual si ara és de Demòcrates per Andorra, és igual si d'aquí no sé quants anys és el de Partit Socialdemòcrata, o d'aquí uns quants el de Liberals per Andorra. És igual qui acabi governant, l'important és que hi hagi un pluralisme reflectit en el Parlament, en aquest cas Parlament d'Andorra, serveix per això, no? Per veure que la societat, un cop hi ha hagut les eleccions, un cop hi ha hagut la picabaralla dialèctica de veure qui guanyava, s'asseuen per fer un país millor entre tots plegats. No entre el 100%, perquè mai és factible a vegades al 100%, però amb una bona part i una majoria absoluta, que ja no és majoria absoluta d'un únic partit, sinó de diversos partits, no? I això és bo, això sí. És bo.
De fet, Andorra portava dues legislatures, 4 i 4, 8 anys, governant en majoria absoluta aquest centre-dreta del Demòcrates per Andorra. Abans hi va haver-hi un període únic, em sembla que va ser menys de 4 anys, amb els socialdemòcrates, que van governar en minoria, amb aliances, i abans havien governat... Exacte, Bartomeu, sí, ho recordem. I abans hi havia hagut governs o liberals o de centre-dreta, també. Sí. Doctor sí. Aragonès.
No, jo voldria dir que Andorra, a veure, no es pot jutjar des del prisma que nosaltres jutgem les situacions polítiques. Allà, Andorra, tothom és de dretes. A veure, tothom vol conservar la paradeta i tothom vol conservar, bueno, per suposat, l'economia de mercat...
Tal i com entenem nosaltres les dretes.
Empreses, que les empreses guanyin molts diners, etcètera, no? Home, ara, precisament, un dels temes que ha sortit ara és que, home, els sous estan una mica distanciats entre els alts i els baixos i, per tant, s'haurien de reduir més. Però, bueno, Allí tu parles amb un socialdemòcrata i dius, bueno, justícia social i tot això. Sí, sí, justícia social, però Andorra. És a dir, que manen,
els d'esquerra són...
que manen les famílies de sempre i que allà no es descantella la cosa com...
És que el sistema era feudal, per entendre'ns, no? Fins a l'any 93.
Continua, d'alguna manera, sent feudal allà el tema, no? D'alguna manera,
Que se'ns entengui bé, feudal no de l'edat mitjana, però
no,
sí un sistema...
No. Bueno, doncs, ja ens entenem.
L'organització rural de...
Sí. Per exemple, tenim el Josep Pintat, que encara tomba per allí i encara té un partit que ha sortit allà...
Sí, s'ha presentat.
S'ha presentat a
Sant Julià de Lòria. Va ser cap de govern, efectivament.
Va ser cap de govern, Sant Julià de Lòria. Llavors, doncs, diuen que si els demòcrates d'Andorra pactaran amb el Josep Pintat, que és l'extrema dreta, i llavors, doncs, el López, que és del socialdemòcrata, diu que ara els demòcrates d'Andorra no els hi quedarà cap altra sortida que pactar amb els de l'extrema dreta, el qual és fals, perquè l'extrema dreta té dos punts. Ai, dos vots. Dos escons.
Sí, dos escons,
I els demòcrates de Torrent tenen 11, per tant, això, fins a 28 en queden uns quants, encara.
Calen 15, vaja.
Sí, no? Fins a 15, perdó. En queden encara 3, no?
Sí, sí.
O 2. I llavors, doncs, dius, bueno...
Aquest escenari no és viable.
Aquest escenari no és viable. I llavors, com deia abans el professor aquí...
Liberals o socialdemòcrates...
Pactes amb qui sigui. I podria ser encara un govern en minoria... i pactar unes lleis amb uns, altres lleis amb uns altres, etc. Hi ha un problema que no s'ha resolt a Andorra, el tema de l'aeroport, que cada vegada, cada legislatura, tomba. I no hi ha manera de col·locar un aeroport a Andorra, no? No el territori
d'Andorra. És difícil per l'orografia.
No. Però volen un aeroport, ja el van tenir al Seu d'Urgell, però no va funcionar. Ara, doncs, buscaven un aeroport a la
França,
Cerdanya.
A la Cerdanya.
Els francesos no volen saber res d'aeroports d'altres països, o sigui, d'Andorra, en aquest cas. Per tant, vull dir, és un problema, són problemes que cal fer i que aquestes no solucions de tants altres cosetes ha fet que el govern del Toni Martí, doncs, si fos castigat ara amb demòcrates...
De fet, ell no es presentava, hi havia un altre candidat.
Sí, ha perdut quatre escons, no?
Senyors, ara hem de fer una pausa perquè el temps és implacable. Passant ja 2:45, tornem de seguida i abans us avancem que tenim una pregunta del dia sobre la qual podeu respondre fins demà al matí. És aquesta. Andorra ha normalitzat des del 1993, segons creieu vosaltres, la seva vida social, política i econòmica? Teniu tres possibles respostes. La primera, sí, ha consolidat la democràcia i va fiscalment en la bona direcció. Una segona, sí, però necessita encara importants reformes legals i institucionals. O una tercera, no, sobretot perquè cal més temps i una ferma voluntat de transformar el país. Animeu-vos a votar a radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Missió i vocació. Els dilluns a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel.
Y algo que falta en las organizaciones es mostrar que somos humanos, ¿no? Especialmente directivos, mandos intermedios. Parece que cuando tienes un cargo, con el cargo va... la inhumanidad, la frialdad, el estar por encima de las emociones. No, primero somos personas, después somos profesionales.
Per anar a viatges amb sentit, Òptica Andorrana i Nayara Pereira patrocinen Missió i Vocació. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. El 32è Festival Tradicionarius, el festival folk internacional de referència als Països Catalans. El dijous 11 d'abril, el concert de música modal contemporània de Rose Daily i l'orquestra Labrin Catalunya. El divendres 12, cloenda del festival amb cercavila amb les colles de cultura de Gràcia i el concert de la típica, la banda de la Festa Major. Compra les teves entrades a entradium.cat sense despeses de gestió i al Centre Artesà Tradicionarius de Gràcia. 32è Festival Tradicionarius. Més informació a tradicionarius.cat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Ja passen 4 minuts de 6:45. Hem tingut uns minuts avui en el nostre col·loqui al sacerdot andorrà Eduard Salines, que atén pastoralment la Massana i l'Hospital de Meritxell Andorra la Vella. I també tenim a l'estudi de Ràdio Estel en directe Salvador Aragonès i Xavier Torrents. Recordeu la pregunta del dia a radioestel.cat. Podeu votar ara ja, si voleu. Andorra ha normalitzat des del 93 la seva vida social, política i econòmica. Teniu tres possibles respostes que trobeu a radioestel.cat. I anem ràpidament, abans de l'última roda d'intervencions, amb la Guadalupe Galisteo, que ens ha preparat una notícia curiosa també sobre el país dels Pirineus. Guadalupe, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Avui parlem de la situació econòmica, política i social del Principat d'Andorra. I com vam fer la setmana passada amb el Regne Unit, avui també us posaré en context d'aquest estat sobirà europeu. Aquí van les 10 curiositats d'Andorra. Tothom coneix les pistes d'esquí d'Andorra, però hi ha moltes més coses en aquest estat de les quals no se'n parla tant. Tot i ser un dels països més petits del món, amb 468 quilòmetres quadrats, està ple de curiositats. La primera menció documentada d'Andorra és l'any 843. Es tracta d'un precepte de l'emperador Carles el Calb que li va donar el comte d'Urgell, entre altres, la vall d'Andorra. Sabíeu que Andorra té dos caps d'estat? Els coprínceps, d'acord amb la Constitució de 1993 i la tradició institucional andorrana, són els caps d'estat del Principat, càrrec que exerceixen de manera conjunta i indivisa. Són el bisbe d'Urgell i el president de la República Francesa. Els mecanismes d'elecció són, per una part, a través del nomenament canònic del bisbe d'Urgell i, per una altra, mitjançant el sufragi universal directe del poble francès. I què dir de la natura que tant caracteritza Andorra? El 90% del territori és totalment natural. Inclou tres parcs naturals, que són el de Sorteny, entre Ordino i Alcalís, el de Coma Pedrosa i el de la Vall de Madriu. També compta amb 70 llacs i 65 pics de més de 2.500 metres d'altitud per gaudir de tota aquesta vegetació i a més de 30 refugis repartits per tot el territori andorrà, la gran majoria gratuïts. Anem amb la sisena característica. Gran Valira Golf Sol 10, amb nous forats, és el camp amb més altitud d'Europa, situat a 2.250 metres. S'hi accedeix amb facilitat, en pocs minuts, entre la cabina que surt des dels hotels. Ja sabeu, si sou uns amants al golf, Andorra és el vostre lloc. Seguim amb esports. Andorra és un dels pocs jocs on es pot practicar submarinisme sota gel. Les immersions en llacs gelats situats a més de 2.000 metres d'altitud duren 20 minuts, durant els quals es neda a una temperatura d'uns 3 graus sota zero. Llacs com el de Forn de Canillo, Gran Valira o de Tristana són alguns on es pot fer. En l'àmbit tradicional, Andorra compta amb una de les majors col·leccions de bíblies del món, amb 1.300 exemplars de bíblies traduïdes a 1.000 llengües diferents. També vull explicar-vos que a Roc del Quer, a Canillo, hi ha una passarel·la de 20 metres sobre la vall de Montaub i d'Orient, de la qual 8 metres estan sobre terra ferma, però els altres 12 queden suspesos a l'aire. Tornant a la història, Andorra mai ha estat en guerra ni tan sols té exèrcit, i en qüestió de delinqüència és un dels països més segurs del món. A més, té el Parlament més petit d'Europa i un dels més antics. I de menjar no n'he parlat. El vi està elaborat en el punt més alt d'Europa. I què és típic d'aquest país dels Pirineus? Doncs el trinxat, el cabrit al forn, el civet de senglar, l'escudella de pagès, la truita de l'andorrana, entre altres plats. Doncs bé, això que us he explicat és un petit tastet de què és Andorra, un país petit i alhora gran en història, cultura i potencial.
Gràcies, Guadalupe. Obrim una mica de gana. No sé si ja per sopar, una mica d'hora, eh? Però a Andorra hi ha grans encants. Bé, dèiem abans a la introducció, per cert, senyor Torrents i senyor Aragonès, que Andorra té pràcticament plena ocupació. El problema és que segurament no és real aquesta xifra, tenint en compte que només es comptabilitzen en l'atur els ciutadans d'Andorra legalitzats, i molta gent que viu per allà potser està a l'atur, no? O pot ser que sigui real, igualment, que hi ha...
Jo crec que és real, perquè el que no treballa, Andorra no hi fa res.
O sigui, per tant, hi ha treballadors estrangers, que no són andorrans.
Però aquests, si no tenen feina o no tenen possibilitats en un futur relativament recent a trobar feina, no viuen allí, perquè no és un lloc per viure-hi, Andorra, cuidado. És un lloc per anar-hi i per disfrutar uns dies o unes setmanes, però no és un lloc per viure, i per tant no crec que l'atur sigui la cosa més... Vaja, que la gent estigui allí aturada.
Els que viuen estan establerts.
Aquests baixen tots a Barcelona.
Bé, en tot cas... Clar.
Una curiositat que no l'ha dit ella. Andorra té port a Barcelona, té una sortida a port, perquè tots els països... que tu deus saber això, no? Que tots els països que tenen...
Que no tenen mar, diguéssim.
Que no tenen mar, tenen un punt de sortida al mar del país, no sé, el país més a prop que estigui o el que sigui. I llavors Andorra concretament té un punt de sortir del mar al port de Barcelona.
Clar, és com una ambaixada al port.
Veurem nosaltres, doncs, barcos andorrans al port de Barcelona, que són, bueno, és el punt de sortida que té Andorra.
El mar que tenen més a prop,
doncs,
sí.
Doncs ara que han dit les 10 anècdotes, ens han afegit la 11a, direm la 12a perquè pensen els 12 apòstols o les 12 tribus d'Israel per fer la 12a, eh? Pues, doncs una anècdota que aquesta la coneixem tots, però que no ens hem fixat. És, gràcies a Andorra, el català està present a la